Aquest any es compleixen 150 anys del naixement de Guglielmo Marconi, que va patentar un dels sistemes de comunicació més rellevants, com és la telegrafia sense fils. Per tal de commemorar el seu llegat dilluns vinent, s'organitza una jornada al Museu d'Història de Barcelona, que comptarà amb la presència de pretencs. Per això marxem cap al Prat en ràdio, on tenim Japó el Luis Rodríguez Alonso. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Així és. I és que al Prat hi ha un dels vestigis que encara queden, com és la central de la gràfica que es va construir fa 113 anys, el 1911, a càrrec ni més ni menys que de l'arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch. Per conèixer tots els detalls teníem nosaltres a un arquitecte, també més contemporani en aquest cas, el Felip Nerigordi. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-nos.
I també ens acompanya en Juan Miñarro, que coneix molt bé la història també d'aquest edifici.
Hola, bon dia. Sí, me'n recordo de quan tenia 7 o 8 anys.
Ara desvetllarem una miqueta els misteris que hi ha darrere, o dels secrets, si més no.
L'edat que tenim ara, però la memòria també té a veure amb aguantar.
Explica'ns, en primer lloc, Felip, explica'ns la importància que va tenir aquest edifici per les telecomunicacions, especialment a principis del segle passat.
Sí, això us ho contextualitzaré amb aquesta conferència que fem el dia 14 d'octubre, és a dir, d'aquí pocs dies, al Museu d'Història de Barcelona, parlant d'un edifici únic al món i de dos talents, del talent científic de Marconi, un nen que a Bolònia, amb 21 anys, descobreix el wifi, fa la primera ona, envia el seu germà amb un receptor i un timbre, i ell fa el primer emissor de la història, i a 2 quilòmetres fa sonar el timbre. I també d'en Puig i Cadafalch, com a talent artístic, no? Aquestes dues coses. Això ho descobrim a través de la Fundació Guglielmo Marconi, que aquest any fa 150 anys que va néixer a Bolònia, que també fa 100 anys que es va fundar la ràdio italiana, la RAI, i la primera ràdio d'Espanya, que és Ràdio Barcelona. Són dos moments diferents. I aleshores, Marconi, quan fa això, es fa gran, crea una companyia a Irlanda, perquè la seva mare era irlandesa, es deia Jameson, aquest famós whisky que coneixem, i la crea a Irlanda. Llavors, Itàlia era un país que s'estava acabant de reconfigurar, i crea la Marconi Wireless Company, i a cada país té que posar una sèrie de centres emissors per cobrir tot el territori, i amb aquesta telegrafia sense fils, que després s'hi afegeix la veu, etc, aquestes cases amb aquests postes, i a Espanya n'hi toquen 7. Crec que eren 2 a Canàries, una a Aranjuez, una a Vigo, bueno, ara ho parlo de memòria. I una d'elles és la de Barcelona, i toca el Prat, no? Com tantes altres coses. I a cada lloc es decidia quin arquitecte se li encarregava, però el disseny era el del Marconi, o sigui, un disseny d'una casa tècnica amb aspecte de la Casa de la Pradera. Llavors cada arquitecte li donava el seu sello, la seva identitat, com va ser en el cas de Puig i Cadafalch, doncs aquest toque modernista, eclèptic que tenia ell, molt semblat a l'edifici de Casa Ametller que té al Passeig de Gràcia, no? I el constructor també va ser local, va ser el Josep Monés, que havia construït la paperera, que acabava de construir la tabacalera allà a Tarragona, on va descobrir la necròpolis paleocristiana, etc, no? Per tant, un fet local, però que ara hem descobert a través de la gent de l'associació Vitruvio, que és com Amics del Prat, però a Bolònia, diguem-ne, i a través també de la casa d'Italiani, a Barcelona, que és una casa molt antiga, que encara segueix sent la primera comunitat estrangera que viu a Barcelona, els italians, hem descobert que aquesta casa probablement sigui, si no la única, ho diem amb la boca petita, quasi de les úniques, de les moltes que va construir el Marconi tot el món, que queda. I a sobre queda rehabilitada, com ho vam fer a través de l'AENA, l'Ajuntament del Prat, i, bueno, i Amics del Prat, amb l'arquitecte Lluís Domènech, que és bisnet del Domènech i Montaner, sí. No del Puig i Cadafalch, per tant, és una mica de la competència. Però, clar, una casa rehabilitada, que vam dir, bueno, la tenim rehabilitada, de difícil accés, perquè està a la pista de rodadura, però, mira, el temps ens ha portat al perquè la vam rehabilitar. Resulta que és una gran casa de molt important científicament i també artísticament que tenim aquí al Prat, relacionada amb un fet molt important a nivell mundial.
Explica'ns, Juan, com era el dia a dia allà, en aquest edifici?
Bé, nosaltres, amb 8 o 9 anys, anàvem a jugar a la telegrafia. Nosaltres dèiem la telegrafia. Sí. Ignoràvem que el local estava fet pel Puig i Cadafalch. Però ens agradava perquè al cap amb les hores lliures, donava classes als nens de les Masies. Uh-huh. Penseu que la telegrafia estava a quasi 3 quilòmetres del casc antic.
Sí, sí.
Les carreteres eren de fang. Els nens no podien venir aquí, a col·legit. I aquell senyor donava classes a un 7 o 8 nens. Inclús, després donava classes d'electrònica, on va aprendre el nostre benvingut amic Lluís Martínez, que va ser president del Prat, va aprendre electrònica del cap de la telegrafia, sí. I després va ser cap d'electrònica de la torre de control de l'aeroport. Mm. Vaig ben veure com retallaven les torres de la telegrafia.
Tu recordes els cinc pals que hi havia, eh?
Sí, 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 alts, molt alts. Sí. I clar, com que estaven davant de la pista principal de l'aeroport, l'aeroport els va obligar a retallar-los. Uh-huh. Això devia ser l'any 48-49. Uh-huh. I l'any 50 ja ho van desmuntar tot.
Uh-huh. Això, evidentment, la tecnologia cau en desús després, no? Durant els anys 40, com comentava el Juan, no? Després això es desmantella i ara únicament el que queda de vestigi, per alguna forma, és l'edifici modernista de Puig i Cadafal, que, com deia el Juan, no? Es va descobrir als anys 90, crec que va ser, segons l'Arxiu Municipal, que es va descobrir que era de Puig i Cadafal, tot i que sí que hi havia rumors, no?
Sí, perquè va trigar molt de temps a que la família d'en Puig i Cadafal fes donació del seu arxiu a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que llavors hi havia en Jaume Codina allà, sí, treballant, eh? I clar, fins que ho sospitàvem, però fins que la família no va donar l'arxiu, no ho vam poder comprovar, diguéssim, no?
Uh-huh. Explica'ns, com a arquitecte també, Felip, explica'ns això, la rellevància, les solucions tècniques modernistes que té l'edifici, que avui, tot i que estigui integrat dintre de l'aeroport del Prat i que, per tant, de moment ens ho haguem de mirar com de lluny, que es pot veure des del tanatori, explica'ns això, quines solucions tècniques pròpies de modernisme té aquest edifici.
Sí, bueno, encara que no sigui ben bé del modernisme, té més a veure amb el Delta, té allò que també tenia la granja de la Ricarda original, que era com fas els fonaments en un lloc de fang, no?, com és el Delta. I curiosament es feia doncs, com es va construir Venècia, s'agafaven troncs d'arbre, es clavaven un al costat de l'altre, i clar, arribaven a comprimir tant la terra que llavors aquí sobre hi posaves els totxos, feies unes voltes perquè ventilés l'edifici per sota, per tant, aquestes voltes que veus, que també les tenia la granja de Ricarda, repeteixo, això és important. Després, la resta, bueno, jo diria que és que, clar, la casa de Marconi, que hi ha unes fotos de com ell la dissenyava, no, casa tan predeterminada, que de fet era una mica com les cases de la Pradera, aquelles que feia l'arquitecte Frank Lloyd Wright, l'arquitecte americà, que, clar, bàsicament el que et quedava era donar-li l'aspecte decoratiu per fora, i segurament de les que jo conec, a més, a part de que pugui ser l'única que queda, això ho hem d'acabar de comprovar, jo crec que sí que és la més maca, perquè llavors en Puig i Cadafal, que era dels tres arquitectes modernistes, en Gaudí feia gaudinisme pràcticament, i el Domènec i Montaner feia una mica medievalisme, no?, amb aquesta idea de la Catalunya medieval i tal, el que feia, diguéssim, eclepticisme, que copiava elements del centre d'Europa, com és la Casa Meller o com és la telegrafia, còpia doncs, les façanes que tenim a Gant, a Bèlgica, no?
Sí.
O Bruges, etc. Llavors, clar, bàsicament jo crec que les dues coses són aquestes. Com ell li dona aquest aspecte exterior en un edifici tècnic i com bueno, reprodueix la manera d'implantar-se, que té molt a veure també amb aquests, perquè que dèiem, en Monés, el constructor, també, sí, havia construït la Ricarda, també havia construït la paperera, i estava molt acostumat a saber com has de fer que un edifici que el fas amb un delta que es mou, eh? Uh-huh. Quan tu l'agafes 100 anys després, o quasi 100 anys després, quan el Lluís Domènec Guirbau, no?, el bisnet del Domènec i Montaner, va trobar la telegrafia, estava perfecta d'esquerdes, vull dir que no hi havia aquest problema, eh? L'havíem de... feia molts anys que estava abandonada, però, bueno, jo crec que això són els detalls interessants, no?
Uh-huh. Juan, explica'ns, abans dèiem, als anys 50 més o menys, no?, es comença a desmuntar i tal, què va passar a partir d'aleshores, com recordes a partir d'aleshores què va passar amb aquest edifici i amb la gent que també hi havia allà?
Bé, llavors una mente privilegiada va dir que allò era estratègic, militar, i van portar un destacament del camp militar de soldats i allà van estar 7 o 8 anys vigilant aquell edifici. I al final es van donar compte de que aquell edifici ni estratègic ni militar. Però allà van estar un pelotó de soldats dia i nit vigilant aquelles instal·lacions. La llàstima és que no sabem on van a parar tots aquells estris que estaven allà dintre, perquè hi havia molts aparatos electrònics, i no ho sé, igual els van fotre a la xatarra, vés a saber.
Segons ens van dir des de l'arxiu municipal, tot el que era l'equipament de Marconi, de l'empresa de Marconi, evidentment, la pròpia empresa s'ho van portar, no sé...
Bueno, però això, mira, jo el que sí us dic és que tot això cap al Prat jo crec que ens serà important i també formarà part de la nostra identitat. També serem coneguts per això, segurament, perquè ara era un tema que no s'acabava de saber. Pues li tenim que agrair molt a l'Antoni Vilanova, arquitecte, amic meu, que és un dels caps de fa molts anys de l'Associació d'Arquitectes per la Conservació del Patrimoni Arquitectònic, del CUAC, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que ell va anar a visitar-ho així quasi de casualitat, passava per Bolonya i tal, i degut a això ell em va trucar a mi, que sabia que jo amb la telegrafia n'hi parlava moltes vegades i tal, i degut a això l'associació Vitruvio, que repeteixo és com Amics del Prat, no? A Bolonya, però curiosament també tenen seu a Barcelona, perquè expliquen història de Barcelona i de Catalunya als italians que viuen a Barcelona en italià. Són aquelles coses culturals que bueno, hi estem ben connectats, no? I gràcies a això, i a que AENA també ho veu clar, i l'Ajuntament del Prat, i el Col·legi d'Arquitectes, i l'Associació de lo que és el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, no? que hem pogut localitzar el Jesús Sánchez Miñana, que és l'expert més gran en telecomunicacions que hi ha a Espanya, que també el fan servir els italians com a referent, i que resulta que és de Madrid, però s'ha jubilat i viu a Barcelona, i per això el tindrem el dia 14 allà, que també li demanarem poder, algun dia ens agradaria organitzar alguna cosa aquí al Prat també amb el Jesús i amb la ràdio, amb vosaltres, per potser coincidint amb el dia de la ràdio, que dius tu, no? Que és sí. El novembre o alguna cosa així, no?
El febrer,
vale, va. aleshores, aquesta ha sigut la gràcia de poder fer això, que repeteixo, s'ha traduït en una exposició a l'IMAX dintre la Copa Amèrica i en tros d'exposició de veure com Marconi va col·laborar, sobretot amb la connexió entre barcos, i que va ser el primer periodista que va retransmetre la Copa Amèrica en Morse a Nova York el 1899. S'ha traduït amb aquesta xerrada que farem al Museu d'Història de Barcelona el dia 14 d'octubre. S'ha traduït amb aquesta pel·lícula, que ara de moment tenim un primer tràiler, però que s'està acabant de produir. Serà una pel·lícula en 4 idiomes, en anglès, italià, català i espanyol, sobre la història, sobretot de Marconi i la telegrafia sense fils, i per tant la Casa del Prat, amb aquests dos talents artístic i científic. I, bueno, i després jo crec que vindran més coses, com és intentar muntar un règim de visites, intentar que aquestes exposicions que ara estem fent permanents puguin acabar ja fixes dintre de la Casa de la Telegrafia. I bueno, que això és un camí que hem d'anar recorrent tots. Nosaltres només ens hem trobat la sorpresa inicial i bueno, il·lusionats, perquè tot això que ens ajuda a que el Prat estigui al plano, no?, o al mapa, doncs sí. Perfecte.
Doncs recordeu aquesta xerrada que es farà el proper dilluns 14 d'octubre, i ben pendents això d'altres projectes que puguin sortir, com aquesta pel·lícula que comentaves, Felip, i també doncs, aquestes visites. Recordem que ara com ara doncs, aquest edifici de la telegrafia que està integrat dintre de l'àmbit de l'aeroport del Prat i que per tant no es pot visitar, però escolta, qui sap si, doncs no sé, el dia de demà esperem que es puguin organitzar visites guiades, perquè realment és una autèntica joia que està allà una mica amagada, podríem dir fins i tot.
Bueno, perdona, i enhorabona pel que jo ara no ho tenia clar, pel que heu fet vosaltres, tu personalment, investigant sobre aquesta casa des dels anys que fa que estàs aquí, i amb la gent de l'arxiu, vull dir que jo crec que ja, mira, la història sempre t'obre noves portes, i resulta que tenim molta cosa a fer, amb una cosa que diu, ja l'hem rehabilitat, ja hem acabat. No, tot just començàvem, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Felip Neri Gordi, i també a Juan Miñarro per acompanyar-nos avui a la secció del Cultura del Connectats, i molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.